Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, benvinguts a una nova edició dels serveis informatius de la ràdio. Som en jornada dilluns, és dia 17 del mes de gener de 2025. A partir d'aquests instants i en els propers 30 minuts, temps suficient per explicar-vos allò que és actualitat avui a la nostra vila i també a la resta de la comarca. La Marga Márquez ja és a les vies de so, l'acompanyen a l'actualitat meteorològica amb Mar Rodero, l'esportiva és d'en Jordi Graell i és la redacció completa del Vendrell Comunicació amb l'Anna, el Toni, el Marc, la Sílvia i el Llorenç. Davant dels micròfons que us parla molt de gust, Víctor Mencio, que és qui ha editat i presentarà aquest informatiu. Com és habitual, ens iniciem fent repàs en síntesi els fets més destacats del nostre repàs al sumari de titulars.
Sumari de titulars.
La reprogramació de les obres del ferrocarril a Sant Vicenç de Calders, els trens de l'R2 Sud i R4 i serveis regionals patiran afectacions en la seva circulació, serà durant els caps de setmana del mes de febrer. En parlem només obrint en aquest informatiu que ens ha de servir també per parlar dels nens del Vendrell, que es marquen dos primers grans objectius castellers per aquesta temporada, els coneixerem en aquest informatiu, així com també parlarem de la cantant Misty, que torna a donar suport a l'associació Montucat al Baix Penedès en un acte celebrat dissabte a l'auditori del Tívoli. També parlem dels pobles de Santa Oliva i Albinyana que participaven dissabte en l'encesa de les Torres Talalles i Talallots de la Mediterrània pels drets humans, o dels pastorets infantils que tornaven a ser aquest dissabte. Temps en aquest informatiu per parlar del lleó del Vendrell, un dels tres elements de la cultura popular del Baix Penedès que participaven en la celebració del mil·lenari de Montserrat. Temps per parlar de la l'associació cultural d'Extremadura amb la donació de la Verge de Guadalupe a l'església del Vendrell, o de la neteja i la senyalització en clau de comarca del camí de Vespella de Gaià des de Bonastre. Comencem informatiu i ho fem parlant de la reprogramació de les obres del ferrocarril a Sant Vicenç de Calders, dels trens de l'R2 Sud, R4 i els serveis regionals que pactaran afectacions en la seva circulació. Serà durant els caps de setmana del mes de febrer, en les primeres i les darreres circulacions.
Per garantir la mobilitat dels usuaris hi haurà servei alternatiu per carretera entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Cunit, a l'R2 Sud, i entre Sant Vicenç i el Vendrell, a la línia R4. Pel que fa als serveis regionals, es farà tot el transport en autobús fins a Barcelona. Les afectacions seran entre els darrers trens de la nit dels dissabtes i els primers dels diumenges, i els últims dels diumenges i els primers dels dilluns, tots els caps de setmana, entre l'1 i el 23 de febrer. En aquestes hores, la circulació quedarà interrompuda i serà quan es farà el transport per carretera. En total són dos trens de l'R2, dos de l'R4, un de l'R16 i un de l'R17 les nits dels dissabtes. Els diumenges al matí queden afectats dos combois, un de l'R2 i un de l'R4. Pel que fa als diumenges a la nit, no circularan nou trens, tres de l'R2, tres de l'R4 i tres trens regionals. I dilluns pel matí els combois alterats seran tres de l'R2 i tres de l'R4. Per consultar amb més detall aquests canvis, Adif ha posat expositors a les estacions del tram afectat. També es pot consultar als webs d'Adif i Renfe i a les seves xarxes socials. Aquesta reprogramació no afecta les obres del túnel de Roda de Barà, que finalitzaran en la data prevista i el 3 de març es recuperarà la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Ara bé, Adif i la Generalitat encara estan decidint com afectarà el trànsit ferroviari la replanificació de les actuacions a Sant Vicenç de Calders.
Els nens del Vendrell es marquen dos primers grans objectius castellers per aquesta temporada. Consolidar el 4 de 9 en folre i recuperar el 5 de 8. L'assemblea anual de l'entitat celebrada divendres va servir també per impulsar la preparació de l'any del centenari dels nens, que serà l'any vinent, el 2026.
Vendrell han celebrat aquest divendres l'assemblea ordinària de tancament de l'exercici del 2024 i la presentació del projecte del 2025. Valentí Usson continuarà com a president i Kevin Prados com a cap de colla. Tant el president com el cap de colla han valorat positivament la temporada del 2024. A la vessant administrativa es posa de relleu la presentació del reglament de règim intern, un pressupost extraordinari per a la remodelació del local d'assaig, la consolidació de la diada de colles campiones del concurs, la creació d'una comissió per a la gestió del centenari i l'ampliació extraordinària de la massa social de la colla, havent entregat a 2004 més de 70 noves camises. En l'àmbit tècnic destaca la recuperació de quatre castells que no es completaven des d'abans de la pandèmia, com són el 3 de 8, la torre de 8 en folre, el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre. De cara a aquest any, es marquen com a objectiu prioritari oferir un molt bon nivell a les diades del Vendrell i també a la de les Neus, el Catllà, Sabadell, Lleida, i consolidar el 4 de 9 en folre a banda de recuperar el 5 de 8.
La cantant Misty, popular reconeguda pel programa Eufòria, ha donat suport a l'associació Montucat del Baix Penedès en un acte celebrat dissabte a l'Auditori del Tívoli. Misty pateix trastorn obsessiu-compulsiu, és a dir, TOC, i aporta la seva experiència encoratjadora en aquest àmbit. L'entitat recull aportacions econòmiques per sufragar teràpies pels afectats.
L'associació Montucat Baix Penedès ha portat al Vendrell Misty, la popular cantant catalana que es va fer coneguda al programa Eufòria. L'acte va tenir lloc aquest dissabte a l'Auditori del Tívoli i tenia l'objectiu de recollir donacions per a les persones afectades de trastorns obsessius-compulsius. La presència de Misty era important pel seu testimoni en primera persona sobre el TOC.
Doncs potser que no tothom neteja, no? No és, el TOC no és només netejar, no és només ordenar, no és només posar les coses d'una manera en concret, no és que esto me da TOC, que això ho hem parlat abans, no? No és, me da TOC, m'angoixa, no m'agrada com està posat, em molesta, però tot això és el que acaba generant aquest mite, no? De como coloco loco y no me gusta, tengo TOC. No sé si...
És que exactament això, i que no és tan fàcil com simplement ui, això no està ben endreçat, em dona TOC. Doncs no, és molt més difícil, hi ha molt més al darrere que això.
Explicar el TOC és de gran utilitat per ajudar les persones que pateixen els trastorns.
És important fer-ne difusió perquè després les persones que estan patint el TOC no... O sigui, jo, per exemple, vaig trigar molt en dir que tenia TOC o... públicament perquè em feia molta vergonya, perquè no coneixia tampoc gent que ho tingués i em sentia la rareta, no? Llavors és molt important donar visibilitat i que es doni compte a la gent que no està sola i que és una cosa que li pot passar a moltíssimes persones i que es treballa. Conviure amb aquest trastorn és totalment limitant. O sigui, actualment jo, per mi, estic molt bé i puc fer la meva vida totalment normal, encara que estigui al TOC allà, però és com que jo estic guanyant el TOC, però sí que he estat molts anys que el TOC em guanyava a mi, i és totalment limitant, no es pot estudiar bé, no es pot treballar bé, no es pot fer... Pots anar vivint, però estàs sobrevisquent, no estàs vivint.
La recollida de fons és important per ajudar les persones afectades a sufragar teràpies.
Hem recaudat diners per l'associació perquè els pacients puguin obtenir una bona teràpia i de manera adequada, i que els resulti molt més fàcil també accedir a nosaltres, i doncs, també doncs, que la Misty és una meravellosa persona i també doncs, donar a entendre i veure que es pot sortir d'això.
Com no podia ser de cap altra manera, Misty va obsequiar els assistents amb la seva música.
I en clau de comarca parlem de Santa Oliva i Albinyana. Participaven aquest dissabte en l'encesa de torres, talalles i talallots de la Mediterrània pels drets humans.
L'encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans és una iniciativa internacional que ha agafat empenta a Catalunya des de fa 3 anys. Aquest 2025 s'hi han sumat els pobles de Santa Oliva i d'Albinyana, que han fet les enceses simultàniament. Albinyana s'ha fet una caminada fins a l'ermita de Sant Antoni i després de la lectura d'un manifest s'han encès bengales de fum des de les restes del castell. A Santa Oliva, la iniciativa ha anat a càrrec de l'Associació per a la Difusió de la Història de Santa Oliva i s'ha celebrat un acte al castell. S'ha comptat amb testimonis de joves que han viscut en pròpia pell la perillosa travessa del mar. La xerrada de l'escriptora estudiosa del tema Migracions, Tecla Martorell, la cantada del poema Viatge a Ítaca per la coral Harmonia i la interacció amb els assistents de Mbemusa Dembélé, activista social provinent de Mali. I com estava previst, s'ha procedit a l'encesa de la torre amb la col·laboració dels Diables de Santa Oliva i una cançó de tancament interpretada per la vendrellenca Daniela Carol. Tot plegat un clam en favor dels drets humans i de denúncia per la tragèdia de qui es veu obligat a creuar el mar fugint de les guerres i de la fam. Des de l'associació lamenten que aquest acte senzill però reivindicatiu no hagi agafat més força al Penedès i convida la resta de municipis a sumar-s'hi en properes edicions.
I ara una d'aquelles notícies que, com sempre, des d'aquí, des de la ràdio, emplacem a seguir a través de la televisió local perquè veuran la cara dels protagonistes. Parlem dels protagonistes dels Pastorets Infantils i Juvenils, que han tornat a escena aquest dissabte al Teatre Àngel Guimerà, una representació única que acull petits artistes que ofereixen un gran espectacle.
Aquest dissabte el Teatre Àngel Guimerà ha acollit una nova i l'única representació dels Pastorets Infantils i Juvenils. Ja fa 21 anys que l'entitat va activar aquesta versió de l'obra, una adaptació lliure del primer Nadal dels Pastors, on els més menuts i joves de l'entitat agafen protagonisme.
Que participa molt les escenes del poble, on hi ha pues, les més divertides. Que està aquí és un sentiment molt familiar tot, és molt, estem tots junts, tots som, és molt familiar.
Doncs m'agrada que és un paper que, doncs, que té molt de sentiment, que també porto des que sóc petita ja pensant doncs, que m'agradaria fer aquest paper i doncs penso que és un paper com que expressa molt bé tot el sentiment que, dels pastorets, així com tot el sentiment bonic i de, doncs, com de família. M'agrada que és com el moment que tots estem esperant tot l'any, que és que tots som com una família, que ens recolzem els uns als altres i és un moment molt, molt xulo. Sí, els adults faig de núvia i m'agraden molt els dos papers, però és que no sabria triar-ne un, m'agraden molt els dos.
Grillat i Ferru, que són els dos lladres que al final es converteixen en dimoni. No t'avorreixes, perquè l'any passat feia un paper més secundari i al final com t'avorreixes i aquest any ha sigut molt guai perquè tinc molt de paper i això ja és guai.
I també perquè, bueno, el panorama és bastant mogudet i això sempre m'agrada, no? Correm molt, fem moltes coses, no sé, això també està bé.
Molt bé.
I va millor.
Que siguem germanes perquè jo
a una persona... tocar-nos i de fer-nos coses li tenim més confiança a l'altra. O sigui, si a mi, per exemple, em posen de companya, un exemple, la Ona,
que farà d'Elisabet, doncs jo no li faria tot el que li faig a ella, perquè seria com més delicada, però ella com és ma germana Mireia m'és igual, saps? Ja li faig a casa.
Treballes i al final no és com un estrès escolar, sinó que hi ha un moment que és avui l'obra, que ho poses tot el que has assajat i és guai, perquè és guau, vaig començar sense saber res i ara ho estic fent davant d'un munt de persones.
Doncs la veritat és que fer el dolent sempre és xulo perquè és gozárselo, com diuen, i pots, és desofegar-te, vull dir, pots cridar de tot, és dels millors papers que hi ha. Coneixes a molta gent nova i és una experiència molt xula doncs, perquè per la cultura del poble i fer teatre, la veritat és que és molt divertit, sí.
Al principi.
Al principi, ets l'Àngel que surt al principi.
I sóc la primera que parlo de l'obra.
I sóc la primera que parlo de l'obra.
I què t'agrada venir a Pastorets? Què és el que més t'agrada?
El vestit d'Àngel.
Cal destacar la incorporació de nous actors i actrius també en aquesta versió infantil i juvenil dels Pastorets, que contribueixen a fer que l'obra esdevingui un gran espectacle.
Molt bé, no m'esperava tenir un paper com Rabadà, pensava que tindria un més diferent, però m'ha tocat i estic molt content que m'hagi tocat aquest. I a sobre és un paper que té molt paper, que té molta lletra, però és fàcil d'aprendre. Quan li pego al Pallanga, se'm fa molt divertit. Quan estem tots en el bàndol, quan els hi explico tot i quan estan tots pendents a mi, però no em creuen.
Ara només queda una representació dels Pastorets del Vendrell. Serà el proper diumenge 2 de febrer a les 5 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà. Les entrades poden adquirir-se el mateix dia de la representació a la taquilla del teatre a partir de les 4 de la tarda.
A El Lleó del Vendrell ha estat un dels tres elements de cultura popular del Baix Penedès que han participat en la celebració del mil·lenari de Montserrat. Ha estat aquest dissabte, junt amb el Badalot de l'Arbós i el Galot de l'Arbós i uns altres 40 elements festius més. Els diferents grups han participat d'una ofrena a la Mare de Déu de la Basílica i una cercavila, també una ballada conjunta.
El Lleó del Vendrell, el Badalot de l'Arbós i el Galot de l'Arbós han participat aquest dissabte a la trobada del bestiari del mil·lenari de Montserrat, que forma part de les 1.000 activitats pels 1.000 anys de Montserrat que organitza l'abadia. Aquesta fita històrica ha reunit més de 40 colles de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears al llarg de tot el dia. A primera hora del matí, l'entorn de la basílica s'omplia dels elements festius que oferien una cercavila. Després es celebrava una missa en què el rector del Vendrell, mossèn Norbert Miracle, també ha participat. Els grups han fet una ofrena a la Mare de Déu i tot seguit han ofert unes ballades conjuntes. El Lleó del Vendrell ha estat acompanyat, com és habitual, pels ministrers del so del Botafoc.
I la Associació Cultural Extremadura ha fet donació de la imatge de la Verge de Guadalupe a l'Església del Vendrell. La imatge ha presidit durant més de 4 dècades els diferents locals de l'entitat. Ara té un lloc a l'Església del Vendrell que servirà per vincular encara més dues cultures germanes.
Aquest diumenge ha estat un dia especial per a la comunitat extremenya del Vendrell. L'Associació Cultural Extremadura ha fet donació de la imatge de la Verge de Guadalupe a l'església parroquial. Ha estat un acte solemne, celebrat amb una missa i amb emoció, atès que fa 41 anys que la imatge ha presidit els diversos locals de l'entitat vendrellenca.
Hoy es un día importante para la Asociación de Extremadura, ya que donamos nuestra Virgen de Guadalupe, la Virgen que nos ha acompañado a lo largo de estos 41 años ya de fundación, y creemos que es una forma más de hacer hermanamiento y construir un puente sólido con nuestras culturas. Extremadura, el Vendrell, Vendrell y Villagarcía se van a unir aún más también en el tema de la fe. El señor rector, el señor Musén, ha hecho todo lo posible con muchísima ilusión, con muchísimas ganas para que este día hoy llegara y nuestra entidad simplemente tiene que dar las gracias, ya que nuestra Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, tendrá en el Vendrell un sitio muy especial que todos los visitantes podrán celebrarlo, venir a verla y que les invito a todos a que pasen por la iglesia, por el Vendrell y que sigan cultivando nuestra cultura.
A partir d'ara, la imatge es pot veure i venerar a l'església parroquial i forma part dels diversos cultes del temple vendrellenc. Una prova més de l'agermanament entre les cultures extremenya i catalana del Vendrell. Una de les característiques de la celebració està la seva solemnitat. La donació ha culminat amb una actuació del coro Raíces Extremenyes de l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell.
I voluntaris i voluntàries s'han sumat a la neteja del camí de Vespella, organitzat per l'Associació de Defensa i Conservació del Massís de Bonastre. L'objectiu és mantenir l'accessibilitat del camí a caminadors i esportistes que vulguin gaudir d'aquest massís proper.
Aquest diumenge a les 8 i mitja del matí es posava en marxa la iniciativa de l'Associació de Defensa i Conservació Massís de Bonastre per la neteja i la senyalització del camí de Vespella. Un camí creat pels propis residents per poder ampliar la xarxa de camins i facilitar la visita al poble de Bonastre, i que es manté periòdicament per continuar utilitzant-lo. Tant els camins antics com els més nous seguien i segueixen diferents rumbs fins als pobles i viles més properes, les Terres de l'Alt Camp, la Plana del Penedès i el Camp de Tarragona.
Avui precisament anem a netejar i senyalitzar un camí, l'antic camí de Vespella, que ja dediquem temps a marcar-lo, un camí que vam obrir nosaltres mateixos farà uns anys i que fem el manteniment per a que pugui ser recorregut per qualsevol persona que vingui a visitar-nos. L'ADC, que és una associació, va sorgir l'any 2019, ara fa d'això 5 anys, arrel d'un aconteixement que, bueno, ens va aglutinar, la desaparició d'un personatge molt estimat en aquest poble, i això va fer d'inici d'aquesta associació, que porta ja 5 anys, pràcticament ens dediquem a netejar i senyalitzar camins històrics, recuperar paratges, reconstruir elements de pedra seca. També fem unes altres activitats més divulgatives, com són sobre temes d'apicultura, sobre temes de geologia i natura, sobre observació astronòmica a l'estiu. Fem unes sessions que anomenem Bon Astronòmic, que tenen molt d'èxit, i tenir el seguiment que tenim estem contents.
Gràcies a iniciatives com aquestes permeten mantenir el patrimoni natural de la zona de forma accessible per a tothom i poder gaudir del territori.
I en clau de comarca parlem de l'escola La Parellada de Santa Oliva, que ha portat a terme una actuació d'urgència a la seva coberta. L'Ajuntament de Santa Oliva ha informat que ha hagut de fer una actuació d'urgència a l'escola La Parellada després que es detectessin deficiències a les pedres prefabricades de la coberta. Segons el consistori, durant uns treballs de repintat a l'exterior, es va poder comprovar que aquestes pedres tenien esquerdes i fissures provocades per l'oxidació de l'armat interior, una situació que requeria una actuació ràpida per garantir la seguretat i la durabilitat de l'estructura. D'aquesta manera, fa pocs dies es van iniciar els treballs per substituir les pedres prefabricades deteriorades per elements nous que assegurin la solidesa estructural. Alhora també es durà a terme una impermeabilització de la coberta plana amb l'objectiu de prevenir filtracions i protegir les estructures internes de la corrosió. I finalment, els treballs serviran també per corregir el sistema de drenatge de l'aigua de pluja per assegurar una evacuació eficient.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 2-4 aquest dissabte al pavelló Quim Tomàs contra el Sant Feliu, en un partit per oblidar dels jugadors de Toni Porta, que veien com els gitans ja s'avançant ben aviat amb dos gols que feien molt de mal als roginegres, que intentaven reaccionar amb un gol de Gerard Montserrat, que semblava que tornava a ficar el Vendrell dins del partit, però abans del descans, de nou el Sant Feliu es tornava a escapar a dos gols, i aquest 1-3 es mantenia doncs, ja ben entrada la segona part, fins que Gabri Villares aconseguia retallar distàncies amb un gol afortunat, però al tram final de nou el Sant Feliu es tornava a escapar a dos gols i el marcador que ja no es movia més, i d'aquesta manera el Vendrell, que comença amb mal peu la segona volta i ja veu el playoff descens a 10 punts, ja que el Cerdanyola va tornar a guanyar, tot plegat abans de la disputa de la Copa de la Princesa la setmana vinent. Per parlar de com va anar tot plegat, us concertarem amb el mestre, el Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bé, com deia, derrota dolorosa, no?, perquè veniu de guanyar l'Oviedo i ara doncs, semblava un altre partit també per intentar aconseguir dues victòries seguides a casa, que encara no s'havia pogut fer, però, doncs, com deia, doncs, el fet que el Sant Feliu es pogués per davant, doncs això va fer mal, no?
Sí, derrota dolorosa, inesperada. Havíem entrenat molt bé durant la setmana, veníem de fer un molt bon partit contra l'Oviedo i no va sortir res, la veritat. Se'ns van avançar aviat al 0-1, se'ns van posar 0-2, i això va ser una llosa. L'equip va estar més ansiós, amb ganes de remuntar massa ràpid. Cava, que ens acostava amb el marcador, tant amb l'1-2 com el 2-3. A la jugada següent, on feien gol, o hi havia una blava, bueno, tot en sortia al revés, i la veritat va ser una llàstima, però vam fer un mal partit i, bueno, un partit per oblidar.
Ells que venien de no guanyar cap partit, venien en mala dinàmica, però, com ens explicava Fran Ros després del partit, doncs s'han fet alguns canvis interns. Per exemple, doncs vam veure que ja no comptaven amb David Yepes, que era la referència de l'equip, però a canvi doncs es va veure doncs, un equip més solidari, a diferència doncs, del que va passar al partit de primera volta, que potser va ser més trencat, i va ser un tipus de partit que doncs, últimament doncs, us costa, no?
Sí, ells van fer el seu partit, que és el que els hi tocava, molt, defensant molt fort, tancats a darrere, protegint la seva porteria i sortint a la contra, i a més van tenir sort d'avançar-se, no amb un, sinó amb dos gols, 0-2, que la veritat és que bueno, nosaltres arribàvem però no marcàvem, i això va fer que el partit es posés complicat. L'equip va intentar córrer més del compte i a més van emportar els 3 punts, que amb ells els feia molta falta, però a nosaltres també. I ha estat una llàstima, perquè et dic que havíem treballat molt, ho havíem preparat, però no va poder ser, i ens deixa molt mal sabor de boca aquesta derrota.
Ara ja doncs, toca canviar de xip, perquè aquest cap de setmana doncs, no hi ha lliga, i per tant doncs, tindreu un parell de setmanes per preparar la Copa de la Princesa. I bé, doncs, per tant, ara és això, no? Doncs, aquesta Copa doncs, que pot ser una mica per canviar una mica el xip i intentar doncs, arribar de les millors condicions possibles, no?
Sí, evidentment, tenim moltes ganes, ho prepararem molt bé. Som conscients que tenim probablement el pitjor rival que ens podia tocar, que és el Sant Feliu, que no ha perdut cap partit en tota la temporada, no només de l'hoquei Lliga Plata, sinó inclús de la pretemporada, la Lliga Catalana, tampoc va perdre. Bueno, ja hem jugat, sabem el nivell que tenen, però el partit, juguem a casa, és una semifinal, i el preparem molt bé, tenim moltíssimes ganes de revertir sobretot la situació aquí a casa, que ens està costant bastant, però amb ganes i il·lusió intentarem fer un bon partit i, si pot ser, arribar a la final.
Doncs perfecte, Toni, ja tindrem temps per parlar-ne la setmana vinent, així que moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana d'entrenaments.
Perfecte, Jordi, moltes gràcies.
Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 2-4 contra el Sant Feliu. I ara, com diem, aquest cap de setmana doncs no tenim lliga i, per tant, la pròxima cita ja serà aquesta Copa de la Princesa que tindrem aquí al Vendrell el cap de setmana del 8 i el 9 de febrer. En el cas del Roig i Negres, el partit que serà corresponent a la segona semifinal a les 8 del vespre contra el Sunfin Ràbits, com diem, dissabte 8 de febrer.
El temps amb Marc Rodero.
Crònica meteorològica d'un dia prou suau per agafar temperatures, amb cel ennuvolat. Marc Rodero, bona tarda.
Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
Les temperatures no són pròpies de l'època de l'any, no?
No, però tenen les hores comptades, eh? Avui tenim, o avui ens està creuant aquest sistema frontal, ha deixat tres gotes, per no dir-ne dues, res. Sí que ha deixat algunes precipitacions cap a l'interior del país i cap al Pirineu més occidental, però nosaltres notem aquest cel cobert, cobert per molts núvols, per poca precipitació, i amb aquesta entrada de vents de component sud, sud-oest, que fa que es dispari per tot la temperatura. Avui moltes mínimes, pràcticament entre els 7, 8, 9, 10 graus, per tant, unes temperatures realment altes. Les de migdia també s'han acostat als 19, 20 graus, però la tendència és que vagin davallant. Per tant, aquesta pujada que hem tingut anòmala, lògicament per l'època de l'any, té les hores comptades, perquè a partir d'aquesta propera tarda vespre hi haurà un gir de vents de component nord, nord-oest mestral, que farà doncs que vagin les temperatures de forma destacable, i bona part d'aquesta setmana vingui marcada per valors més aviat d'hivern, que en definitiva és el que toca per aquesta època d'any. El que resta de jornada, molta nuvolositat, no descartem encara alguna gota com el que ha anat fent durant aquest matí, i que es puguin obrir clarianes ja a partir de mitja tarda. Per demà esperem una jornada en conjunt variable, no acabarà de fred del tot, era un vent que ja ha de bufar a partir d'aquesta propera tarda o més aviat vespre, ho farà durant tota la nit i bona part de demà, i serà el que portarà aquesta davallada en les temperatures. I pel que fa a la situació marítima, alterada, no som una de les comarques o una de les zones que més estem rebent aquestes onades tan importants per culpa d'aquest vent de sud, però sí que la situació marítima està bastant rebotada a bona part del territori. De fet, tenim avisos actius en aquest sentit.
Doncs, com sempre, activar la precaució a l'hora d'accedir a espigons i d'altres elements dins a mar, i també pedres a les butxaques, perquè quan el Vendrell bufa, bufa, no?
Això mateix, quan s'hi posa, s'hi posa. Sí que és cert que no estem davant d'una ventada important, però sí, perquè quan passen aquests sistemes frontals, al darrere entra l'anticicló, aquesta diferència de gradient és destacable, i per tant els cops doncs no descartem que puguin arribar a superar els 60 o 70 km per hora. Però això sí, Víctor, pedres a les butxaques, jaquetes ben posades, perquè demà res tindrà a veure la temperatura amb la que hem tingut avui.
Doncs vinga, temps de refredats. Marc, com sempre, gràcies per la crònica i en parlem en properes edicions dels serveis informatius. Bona tarda.
Bona tarda.
Sintonia que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Emplaçar-vos a seguir avui especialment aquesta informació a través de la televisió local, sobretot la informació que fa referència als pastorets infantils, així, evidentment, com també la resta. Per la nostra res més, i tornem en properes ocasions per explicar-vos l'actualitat del Vendrell i el Baix Penedès. Com sempre, ho farem tot l'equip plegat. Bona tarda.
serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local.